Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I per tant, si ho tenen tots els glòbuls blancs, també ho tenen totes les cèl·lules de totes les leucèmies i de tots els linfomes. I la idea és, anem a fer una teràpia CAR-T contra la CD45. I aquesta idea, que sembla tan senzilla, té un inconvenient. I és que les cèl·lules sanes, els glòbuls blancs sans, també tenen aquesta proteïna. I per això es pensava que era impossible, perquè si s'ataca la CD45 no només destruiries les cèl·lules malaltes, sinó també les cèl·lules sanes. I el gran avenç d'aquesta investigació és haver trobat la manera d'atacar les cèl·lules del tumor sense fer malbé, tenint un sistema, unes cèl·lules sanguínies que no són atacades pel tractament. Com ho fan això? Combinant la teràpia de CAR-T contra la CD45 amb un trasplantament de moll d'os amb cèl·lules mare que s'han modificat per tenir la CD45 una miqueta diferent. De manera que un cop fet el trasplantament es regeneren totes les cèl·lules de la sang d'una manera que ja no són atacades per aquests linfòcits, per aquestes cèl·lules immunitàries, perquè ja no les reconeixen. I això és el que s'ha presentat i està funcionant. Està funcionant fins ara amb cultius cel·lulars, que és on s'ha començat, i amb ratolins als quals s'han implantat cèl·lules de càncer humanes. Per tant, novament, homenatge als ratolins. Què ve a partir d'ara? Una resposta, unes curacions espectaculars en els ratolins amb leucèmies. Què ve a partir d'ara? Continuar estudis amb animals i passar estudis amb persones. Aleshores, quan passarà això? Em vaig posar en contacte amb els investigadors, amb un dels dos codirectors, un és Carl Jung, l'altre és Sargil, que és una estrella emergent de les immunoteràpies, i em va contestar: començarem estudis, assajos clínics en persones, abans de 2 anys. Per tant, si estem pensant en els pacients, quan arribarà això a gran escala als pacients, si tot va bé, si els resultats són positius, sempre s'ha de posar el condicional en aquests casos, cap a finals d'aquesta dècada aquesta teràpia podria arribar a un nombre important de pacients.
Tant de bo, quan vaig llegir la notícia, en fi, és allò que et genera molta esperança i tant de bo això tiri endavant i sigui una realitat. Escolta, parlem d'una altra qüestió que va ser notícia, però que no s'ha explicat ben bé quin era, o en alguns mitjans s'ha explicat, però d'aquella manera, que és que l'Índia ha arribat a la Lluna, senyor Boigas.
El Pol Sud.
Exacte.
A l'hora de demanar el finançament va dir, anem al Pol Sud, i es van pensar que, bueno, ja et donen els diners, però clar, era el Pol Sud de la Lluna, era més que i així van aconseguir els calés, saps?
No, però és la pregunta que li anava a fer el Josep Corbella. Per què l'Índia ha triat aterrar, bueno, en aquest cas allunar, al Pol Sud, i per què ho ha fet en aquesta zona tan poc explorada?
Mira, per què la Lluna i per què el Pol Sud? Mira, el Pol Sud de la Lluna... Mira, comencem per què la Lluna. Estem en un moment que el sector espacial està en transformació, ja no és només les grans agències governamentals com la NASA que van a l'espai, sinó que hi ha cada cop més sector privat, cada cop més països. No només l'Índia, Xina, Japó, que avui ha enviat una missió a la Lluna, Israel, que també té previsions de missió a la Lluna, més països que hi volen anar, que volen tenir un sector espacial potent, competent. Aleshores, la Lluna té, per una banda, un avantatge propagandístic, que és que la Lluna tothom ho veu i surt a tot arreu. I l'any vinent hi ha eleccions a l'Índia i Modi es presenta com un gran líder que impulsa el desenvolupament del país, i això a nivell d'imatge, l'èxit d'aquesta missió, doncs ja forma part d'aquesta estratègia de dir que bons que som a l'Índia, no? Però després hi ha una part que és que va més enllà de les eleccions de l'any vinent, que és que el sector espacial, com que s'està redefinint, hi ha ara una nova cursa espacial, i qui està primer a la graella de sortida és qui probablement estarà a les primeres posicions els propers anys. Aleshores, la Lluna, si arribes primer al Pol Sud de la Lluna, què aconsegueixes? Que no hi arribi primer la Xina o que no hi arribi primer d'altres i que quan tu hi vulguis anar ja no hi puguis anar.
Sí. I primer que arriba, primer que seu. Això ja
com, vostè, ja. com a mínim forma part de la, en fi, del grup de països i del grup d'empreses que estan allà. I aleshores, per què el Pol Sud és tan interessant? Perquè al Pol Sud de la Lluna hi ha aigua, hi ha aigua gelada, i per tant és el lloc on és més prometedor construir-hi una base per enviar-hi persones en el futur. Per tant, el lloc més valuós per anar a la Lluna és el Pol Sud, on a més també hi ha minerals que possiblement en un futur es vulguin aprofitar.
I amb aquestes colors...
No, és el que anem a dir, el ritme que anem, i amb aquest canvi climàtic, que no hàgim d'anar tots a viure a la Lluna, el Pol Sud. Sud, que és on hi ha aigua, perquè la cosa està, aquí la cosa està fatal. Escolta, i abans que marxis, s'ha detectat un cas de dengue autòcton a Reus. Això què vol dir autòcton? És a dir, que és un...
Autòcton vol dir que la persona que té aquest cas, que és un nen, s'ha infectat aquí, s'ha contagiat aquí. El dengue és una malaltia que en general és d'origen tropical.
Sí, però jo, clar, m'ha sorprès que sigui aquí, no? Autòcton d'aquí.
Clar, la majoria de casos que es detecten aquí són de persones que han viatjat a zones amb dengue, aleshores aquest nen no havia viatjat, per tant vol dir que s'ha contagiat aquí. Qui l'ha contagiat? Un mosquit. Perquè això no es transmet de persona a persona, sinó que es transmet d'una persona a un mosquit i del mosquit a la persona. Per tant, aquest mosquit o bé ha vingut en avió, cosa altament improbable, o bé ha picat una persona que té dengue aquí sense saber-ho i després ha picat el nen.
Tant, i això ja això podria contagiar, o sigui, si un mosquit pica algú amb dengue,
sí, així és com es transmet.
I pica un altre, ja està.
Sí, passa d'una persona a l'altra a través dels mosquits, a través no de qualsevol mosquit. Mosquits del gènere Aedes, però aquí en tenim uns que són els mosquits tigre, que
sí,
són d'aquest gènere. Per tant, el mosquit tigre, si pica una persona amb dengue i després pica una persona que no té dengue, li pot transmetre.
Bueno, pues mira, ya queríais aquí las cosas y todo esto, pues está clarísimo, ¿me entiendes?
Diu, ¿eh?
Bueno, me estoy ahogando.
¿Qué es bata, això?
Me estoy ahogando.
Pues
que alguien de por ahí ha traído el regalito, ¿me entiendes?
No,
lo mismo que pasó con los pepinos.
Un mosquit, ¿no?
Ha estat un mosquit.
O alguien de por ahí ha venido aquí con el dengue, el mosquito se ha chupado ahí, le ha chupado la sangre, y después, pues mira, lo mismo que pasó con los pepinos alemanes, hombre. Pepinos. Sí, aquí es cogombras los pepinos.
Bueno, no
sí, hombre, sí, lo conté en Radio Isla Perpetua.
Y yo te diría, hostia, yo no me voy de turista a Alemania. ¿Qué te deben dar en esos hoteles, tú?
Pues no sé.
Porque allá no te crees que deben haber muchos alemanes de pinches de cocina, ¿eh? Todos son de por ahí, ¿eh?
Ah, ¿sí?
¡Hombre!
¡Ah!
¡Hombre!
O sea que los pinches no son de allá.
¡Vamos! Y ves a saber lo que debe pasar.
Pues mira, de por ahí los pinches de cocina, el dengue...
Estem parlant de mosquits, no de pinches.
Claro.
En tot cas, permeta'm afegir, abans d'espantar-nos, el més probable és que no tinguem a partir d'aquí cap gran brot de dengue, sinó que tinguem, en fi, aquest cas, n'hi haurà algun altre que no s'ha detectat. Ara entrem a una època de l'any que l'activitat dels mosquits va a menys, i no sé si recordeu, ara fa aproximadament un any, també a Reus es van detectar dos casos d'infecció per virus del Nil Occidental, també transmès per mosquits. I ell va dir, vaja, el virus del Nil Occidental, això vol dir que ja ha arrelat a Catalunya. Des d'aleshores no n'hi ha hagut més.
Quants casos? Clar, hi hauria d'haver molts més casos.
Com?
Perquè hi hagi, perquè això s'estengui, hi ha d'haver molts més casos, no un cas puntual.
Sí, d'entrada, perquè el 80% dels casos no fan símptomes, per tant, hi pot haver casos que no es detecten.
Aguanta-t'hi.
Perquè ja et dic, ara entrem en una època de menys activitat de mosquits, de menys calor, i per tant, de menys un risc de transmissió de malalties per mosquits. Estem al final de l'estiu. Si això mateix passés al mes de juny o juliol, potser s'hauria... Potser la previsió dels mesos següents seria diferent, però ara la previsió és que això no faci cap gran brot.
Os están aquí untando como si fueres aquí turradetas con mantequilla para que no digáis la verdad.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ben retrobat. Són les 6:09. Obrim línies amb els serveis informatius amb Pol Prats. Pol, bona tarda.
Bona tarda.
L'hem escoltat en directe, s'ha esperat fins i tot que connectéssim, cosa que li agraïm. Laia Bonet també ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona recorrerà la sentència que obliga a desmantellar l'eix verd del carrer Consell de Cent.
Sí, ho ha anunciat, com deies, fa poca estona la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. També ha remarcat que l'Ajuntament vol fer més eixos verds a tota la ciutat i no només a l'Eixample. En aquest sentit, ha picat la cresta a l'anterior govern municipal i li ha retret que tirés endavant el projecte sense consens. Anem cap a l'Ajuntament de Barcelona, Sergi Giró.
Una de freda i una de calenta, Laia Bonet compra la petició dels comuns de recórrer la sentència, però els toca els crostó. Creu que amb més diàleg veïnal no s'hauria arribat en aquesta situació.
Aquest govern vol practicar un urbanisme transformador des del diàleg i des del consens, no des de la confrontació ni des del conflicte. D'altra manera, s'acaben reforçant lògiques de judicialització de les decisions d'aquesta casa, de les que aquesta sentència n'és una bona mostra, que crec que no hem de voler pel futur.
També n'ha parlat Xavier Trias, de Junts per Catalunya, que demana al govern municipal que es distanciï del tot de les polítiques d'Ada Colau.
Senyor Collboni, vostè continuarà l'urbanisme que ha marcat la senyora Colau des d'aquesta prepotència i des d'aquesta manera d'actuar, o vostè canviarà la manera de fer? Si vostè canvia la manera de fer, nosaltres l'ajudarem.
Per cert, fons dels comuns apunten que tirar endarrere el projecte, a més del cost de les obres, implicaria tornar els 75 milions d'euros que ha rebut l'Ajuntament dels fons europeus.
Salut ordena a Josep Pàmies que suspengui un acte a Balaguer en què vol promoure el lleixiu per curar l'autisme. Ho ha anunciat aquest matí el conseller de Salut, Manel Balcells.
No ho podem permetre, senzillament no ho podem permetre. Com a autoritat sanitària no ho permetrem. Que es plantegi hipoclorit sòdic lleixiu per tractar l'autisme. No ho permetrem. I per tant, posarem tots els mecanismes en marxa per prohibir-ho, per denunciar-ho. La Direcció General de Productes Sanitaris actuarà i, si convé, actuarà la Fiscalia.
Pàmies és un curandero i divulgador pseudocientífic que defensa l'ús del clorit de sodi com a remei per tractar aquest trastorn. La decisió de Salut arriba després que la Federació Catalana d'Autisme s'hagués posat les mans al cap i hagués demanat a les administracions que actuessin per evitar la conferència que està programada per aquest dissabte. El 2018, Pàmies ja va rebre una multa de 600.000 euros per promoure aquest producte amb fins terapèutics. I fa una estona ha arrencat Fira Tàrrega. Des de 6:15 ja s'hi poden veure 9 propostes. Destaca Sonoma, de la Baronal, un espectacle de gran format que pot arribar a acollir fins a 3.000 assistents. Més detalls des de Lleida, Carmen Alfonso.
Fira Tàrrega recupera la seva essència amb els espectacles de gran format. Enguany els assistents podran veure 46 propostes artístiques, de les quals 25 són estrenes, 4 grans espectacles i 12 de companyies internacionals. La presència de professionals està assegurada. Segons ha explicat la directora executiva del festival, Natàlia Lloreta, el nombre d'acreditacions és el més gran de la història de la fira.
Acreditats professionals, crec que estem en rècord històric. Fins avui hi havia més de 1.200 acreditats de més de 670 entitats.
D'altra banda, s'ha reforçat els serveis de transport. Renfe oferirà al voltant de 8.000 places a la línia R12 de Rodalies des de demà i fins diumenge. I dissabte hi haurà un bus llançadora des de Barcelona perquè els veïns de la ciutat com tal puguin gaudir d'un dia d'art al carrer.
I ara els esports amb Marina Garrido.
Es manté en peu la vaga per les dues primeres jornades de la Lliga Femenina de Futbol. La patronal i els sindicats, després de 3 reunions aquesta setmana, no s'han posat d'acord en la negociació del nou conveni col·lectiu. Els sindicats consideren inacceptable la proposta econòmica final de la Lliga, que partia d'un salari mínim de 20.000 euros per aquesta temporada i consideren necessària l'aturada. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, ha dit aquest matí al Món a RAC1 que per la seva part han posat tot el seu esforç per arribar a un acord i que creu que és un error tirar endavant davant la vaga. Més enllà d'això, l'eurodiputada Diana Riba, d'Esquerra Republicana, ha anunciat que el Parlament Europeu debatrà sobre el petó no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, després que la davantera de la selecció espanyola presentés una denúncia davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. En ciclisme, el colombià Juan Sebastián Molano s'ha endut la 12a etapa de la Vuelta a Espanya en un sprint final amb arribada a Saragossa. La classificació general continua sense canvis amb l'estatunidenc Sepp Kuss, líder a 26 segons del vilanoví Marc Soler. I la 8a edició de la cursa de RAC1 es farà a Salou, diumenge 15 d'octubre. Les inscripcions ja estan obertes al web lacursadarac1.cat.
I pel que fa al temps, tot tranquil, el que queda de dia i també de nit. Demà, en conjunt, farà sol i no s'esperen precipitacions. Tot i això, hi haurà núvols a les Terres de l'Ebre, que deixaran alguns plogims entre el migdia i mitja tarda a la Terra Alta, al Baix Ebre i al Montsià. Les temperatures seran molt semblants a les d'aquest dijous, tant a primeres hores com al migdia.
RAC 1.
casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda, línies de vida, baranes de seguretat i escales.
Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Tutankamon, l'experiència immersiva. L'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte arriba a Ideal Barcelona. 1.000 metres quadrats de pantalla immersiva, realitat virtual, projeccions 360 i un nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Segona temporada de Paz Padilla al Teatre Apolo amb el seu espectacle El Humor de mi Vida.
Y cuando veo una foto suya, pues ya no me pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué te ha ido? Ahora miro la foto y digo...
Un camí d'errors, de descobriments, de pena i d'humor. Molt d'humor. I és que la vida és plena d'aquestes coses. Per què quedar-nos només amb les tristes? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 úniques setmanes. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Dos minuts passen d'un quart de set del vespre. Hem parlat de Freddie Mercury, hem estat pendents d'una subhasta, però ahir era notícia, els vols del migdia, els Rolling Stones, perquè treuen nou disc el proper 20 d'octubre amb el títol de Hackney Diamonds. I avui al programa volem fer una playlist particular d'aquest grup històric, i que per cert es dona per habitual les seves músiques, la seva història, però avui és un bon moment per fer una mica de, diguéssim, de recopilació, d'anàlisi i, per què no, per disfrutar de la música dels Stones. Montse Vidal, bona tarda.
Bona tarda. És que mai n'hi ha prou, crec jo, dels Rolling Stones.
Jo crec que sempre els tens allà I mai fem un repàs, ni mai ens escoltem el que són 60... Crec que són 61 anys.
61 anys de carrera.
61 anys de carrera, que es diu aviat. Més que vostè, senyor Virgili.
27 àlbums d'estudi publicats, la majoria als 60 i 70. Ara repassarem una mica moltes
més escenes. Sí, sí, perquè, clar, poca broma.
De la seva carrera.
És brutal, és
brutal. Però sí, sembla una espècie com de miracle, no?
Sempre els tens allà, els Stones. Sí, els Stones.
Sí, sí, però és un fruit de decisions ben preses i d'una molt bona estratègia també com a grup.
Sí, sí,
no, que en un moment determinat no van separar-se, que podien haver llançat la tovallola. Ara repassarem també quins són els moments en què...
Els Beatles es van separar tots, es van matar a la Xina. Aquests d'aquí...
No, a la Xina no, aquí la Xina. No. Que es van separar,
la Xina,
es van separar.
La Xina s'ha de casar amb el John Lennon, se van separar perquè ella va posar un mal humor entre ells.
Està parlant
ells.
De Yoko Ono, no?
De Yoko Ono.
Més aviat no van saber... Uita-la.
Home, si feia això amb els Beatles, no m'estranya que Paul McCartney, Ringo Starr i tots aquests piressin.
Home, quantes...
I George Harrison també.
Està loca.
Més aviat, jo crec que no van saber resoldre les seves diferències i els egos, vull dir, no són la millor companya de viatge per una carrera musical.
Aquí no van estar de sort aquests nois, que no van tenir una Xina que els desmanegués.
Bueno, segur que hi ha hagut no Yoko Ono, però d'altres que també han desestabilitzat els...
Però cadascú anava la seva.
Bueno, entrem en matèria, va, a veure.
Primer disc amb cançons noves des del 2005, que són 18 anys. Primer disc sense Charlie Watts, una nova etapa per la banda, sens dubte.
Tot i que n'hi ha dos, diuen que en el disc hi ha dos cançons del disc que sortirà el 20 d'octubre, on encara hi participa el bateria Charlie Watts.
Perquè les van registrar el 2019 i s'han inclòs dins aquest Hackney Diamonds, que es va presentar ahir de manera oficial.
Sí, ho acabem de dir.
Que tots esperàvem una mica...
Però què vols dir?
No, vull dir que és mort, sí, que és mort.
Fa dos anys.
Ho van registrar fa dos anys.
No se n'havia mort un any enrere.
Va traspassar, no, Charlie Watts es va morir fa dos anys, però havia gravat aquestes cançons prèviament 4 anys abans, és a dir, el 2019. Bé, es va presentar ahir a Londres de manera oficial aquest àlbum. Tots ens paràvem, almenys jo, una mica més de cançons, que es presentés al disc oficialment.
Bueno, és que s'havia venut això. Clar, vam tenir Miriam Díaz pendent de la presentació de Jimmy Fallon.
Que va estar molt bé,
Va estar molt bé, però clar, va ser un mitja hora de xerrera amb els Stones, que està molt bé.
Una cançoneta.
Però quan van... Exacte, quan
una cançoneta de res.
Van destapar el disc, una cançó i parar de comptar.
I van dir, el 20 d'octubre, fins al 20 d'octubre, res.
T'aguantes.
12 cançons noves, haurem d'esperar una mica, però hi haurà col·laboracions, per exemple, com les de Paul McCartney o Lady Gaga.
Ah, Paul McCartney.
Sí. I la primera cançó que sentim, bé, que ja l'hem sentida...
Bueno, és la única?
Exacte, la que tenim de moment és aquesta, Angry. Don't get angry with me.
I'm in a desperate state. It's a good night.
Bueno, escolta, és Mick Jagger, què vol que canti? Com Pep Sala.
No.
I cadascú té el seu estil.
Ja.
Pot callar? És curiós perquè quan arriba la tornada a mi no m'agrada, però bé...
La resta sí, no?
La resta sí, però quan arriba la tornada...
Dius, el començament per això està bé.
Sí, però quan fan ara aquest tros és una mica estrany. Però bé, escolta, endavant.
És un so molt Rolling Stones. És el que ens tenen acostumats, aquest riff inconfusible, la manera de cantar de Mick Jagger com si no anés amb ell. És aquella manera com una mica més igual tot.
No sé què deu pensar. Quan canta, quan fa aquells gestos, què li deu passar pel cap?
Us he de dir, però, que el vídeo m'ha decepcionat una mica, perquè la cançó està bé, però som l'any 2023. Sembla un vídeo dels anys 90. No té... Només té una noia vestida de cuir, amb cotxe, fent... mirades i postures
y
a la cámara.
La gracia, que sí, claro, ya está. Claro, que desde que está Rubiales, el caso de Rubiales, que ya no se pone...
No, perdona, hombre, Rolling Stones haurien de tenir una narrativa, haurien de tenir una història darrere dels videoclips, ja que la lletra parla de que estaven enfadants, de que una relació de parella...
El videoclip, ole, la chica ahí, con el coche así para atrás, que se le ve una mica media barconera.
No, estic d'acord, no.
Morena, guapa.
No el compro.
És rosa,
No el compro.
Morena de Pierre.
Silenci, Montse no ho compres.
No, el videoclip no, la cançó està bé, però he de dir que sona... És que és veritat, som l'any 2023, una mica de progressió, per favor. Bé, en qualsevol cas, 61 anys de carrera, van debutar el 62, cosa que els converteix en el grup de rock més longeu de la història, però vull fer èmfasi en el que és un grup de rock, perquè he estat una mica investigant i com a grup, en general, hi ha un de pop que encara és més longeu que els Rolling Stones, que són els Beach Boys, que un dia haurien de parlar
Beach
Boys...
Bueno, perquè ja s'han canviat tot, ja. Si tanto mig morts i ressuscitat per una altra persona que li foten canviar això...
Però déu-n'hi-do la història, també, que tenen, que per cert s'obrirà un llibre d'ells a finals d'any, que si voleu, podríem parlar.
Exacte, serà un bon moment per parlar-ne.
Són tots vius, encara, aquests.
No, Beach Boys, no, de fet, només el cantant.
Tanto mort.
Al Sirex esteu tots vius?
Algun no està, però pràcticament estem tots.
Vale, no, és per saber-ho.
Si voleu, anem a resumir una mica alguns dels moments més importants dels Stones, a les seves etapes més destacades. Comencem pel principi, a principis dels anys 60, quan es van erigir com l'alternativa rebel als Beatles. Mm. Això sí, doncs molt més desinhibits, amb un so molt inspirat també amb el blues.
Som i, de fet, mamon.
el nom del grup, Rolling Stones, ve d'un gran clàssic del blues de Muddy Waters, anomenat el pare del blues de Chicago, un gran referent d'aquest gènere, i un tema que precisament es diu Rolling Stone. Well,
d'aquí ve el nom.
D'aquí, d'aquesta cançó, ve el nom. Just
I
got it, boy. Si pot callar.
Rolling Stone. Rolling Stone.
Well, com ho sabien ells que sortiria Rolling Stones?
És que va ser al revés. Va ser al revés. És a dir, van agafar ells el nom d'aquesta cançó.
Però ells ja tenen el nom de Rolling Stones abans que hi fossin. Això és el que no...
No ho ha entès.
Aquest senyor va cantar això.
Ja cantava el Rolling Stones i encara no havien sortit.
És com un vident, sap?
Com el Xavi Bosch, que fa el nudó dels vaticinis.
Igual.
Aquest home, Muddy Waters, va inspirar no només els Rolling Stones, com dèiem, un dels grans pares del blues, és una cançó del 1948 que influeix no només el títol, sinó en el so.
Dir, no s'havien inventat les bateries i altres instruments, només una guitarreta sola, trista.
Home, no estaven popularitzats, no havia eclosionat, diguem-ne, el pop ni el rock and roll, tal com el coneixem bé, com es va desenvolupar anys després. Però va influir moltes bandes angleses, com ara Cream, el grup d'Eric Clapton, o Led Zeppelin, Cream, el grup d'Eric Clapton. Sí, sí, i altres bandes angleses com Led Zeppelin i, per descomptat, els Rolling Stones, que tenien també doncs, molt de rhythm and blues amb la seva música. Els 62 van començar a tocar per diversos bars de Londres i poc després enregistrarien les seves primeres cançons. Una d'elles va ser un tema que era una versió de Chuck Berry i una de Buddy Holly, i atenció perquè s'ha parlat en moltes ocasions de la rivalitat entre The Beatles i Rolling Stones,
això s'ha parlat molt, es veu que no es podien veure.
No tragaven.
S'haurien matat pel carrer si s'haguessin trobat.
Doncs res més lluny de la realitat, perquè els Beatles van ajudar a l'inici de la carrera dels Rolling Stones en diverses ocasions, no només en una.
Vols dir.
D'entrada, ells no tenien composició pròpia, cançons pròpies, perquè al principi només feien versions, i la primera cançó que van editar com a single Rolling Stones va ser una cançó que van compondre Paul McCartney i John Lennon.
Fixa't.
La primera gravació inèdita de la seva carrera, que es va dir I Wanna Be Your Man.
És la primera dels Stones?
La primera inèdita dels Stones, com veieu, amb un so molt beatalià.
Doncs mira, és el que anava a dir, és que sona Beatles.
Val, això.
Va, no val de res, porten 61 anys, però
sí,
bé.
Déu-n'hi-do.
Perquè la gent no teniu...
Però calli, que estem escoltant la primera cançó dels Stones. Només agrada la gent drogada, això.
Sí.
Ara, l'altra, vinga. Per això als Estats Units tots la gent es droga. Vas pels carrers d'on hi ha gent drogada per terra cridant.
Val a dir que la cançó va funcionar molt bé, va ser el seu primer èxit comercial, però les seves actituds, la seva mirada, el seu comportament era ja com molt més distant als Beatles, de la mateixa manera que els Beatles eren els nois bons, els Rolling Stones eren els, diguem-ne, bé, doncs, que no agradaven gaire ni als mitjans de comunicació ni a la societat més conservadora, però sí la música, va funcionar molt bé entre els joves i també entre la crítica musical. Graven un parell d'àlbums que els porten de gira per Anglaterra i pels Estats Units després d'aquesta cançó, i el tercer disc, el Out of Our Heads, ja incluïa el seu primer gran èxit mundial, que els convertiria en un fenomen imparable, que va ser Satisfaction.
I tried.
no, és que esclar, sí. Jo he de venir aquí a explicar les coses perquè si no això és un disloque. Això era la música que feia servir el Tardà,
Jordi Tardà. Catalunya Ràdio.
Feia servir la sintonia del programa que feia cada tarda i aquests dels estones aquests, el que van fer van ser robar-li i li van posar la cançó.
El programa es deia Paraula d'Estona i utilitzava a l'inici de la sintonia...
Sí, feia servir això...
I ara, sempre que sents aquestes notes, et ve al
cap el Jordi.
Paraula d'Estona.
Un dels riffs, per descomptat, més famosos de la història de la música, i en aquests moments doncs, ja havien causat terrabastalls per les seves actituds, per les seves referències.
Copiaven, fixa, et van copiar els Beatles, van copiar el Tardà. És que...
No, la veritat és que en aquest moment ja tenien un estil únic, força definit, i això, no? Doncs, referències sexuals a les lletres en aquella època doncs, no passaven ni una, no? A més, també van començar a criticar la societat americana, ja diràs tu, els que venien del Regne Unit, en aquest fenomen que va esdevenir la invasió britànica de grups anglesos que triomfaven als Estats Units i doncs, criticant d'aquesta manera també la societat americana i la doble moral, no? Aquesta de la que es parla sempre. Tot i així arriben a ser número 1 als dos costats de l'Atlàntic i poc després arriba un altre tema memorable que també marcava un punt d'inflexió a la seva carrera i el seu so. És el tema Penny Black del disc Aftermath. No ha vist vostè en la pel·lícula La jaqueta metàl·lica de Stanley Kubrick,
no.
Senyor Marcelí Kubrick?
No, no he vist mai.
I si l'ha vist ni se'n recorda.
No, doncs sí. Aquesta cançó apareixia. Entre d'altres, en aquesta època també van començar a jugar amb el pop psicodèlic que estava de moda gràcies a bandes com Beach Boys o Beatles. Una mostra va ser aquesta Ruby Tuesday de l'any següent, el 1967. Tampoc?
No l'havia sentit mai, però és més bonica.
Perdona que te digui, Joss, és una cançó que no té ritme, que està com de gent adormida, de gent que està...
Ah, perdoni, que en el seu dia van marcar època, home.
Com el Sir és reto.
Bueno, home, sí.
La cançó parla d'una grupi i fa també alguna referència sexual que va escandalitzar el públic americà, malgrat tot va ser un èxit mundial, i el grup doncs ja començava a protagonitzar escàndols extramusicals, com ara, per exemple, l'arrest de Mick Jagger per consumir LSD.
Meu, drogava, ja t'ho he dit. Els americans es droguen, però a pelades,
O el de Brian Jones per possessió de substàncies, de vàries substàncies. Poc després abandonen la psicodèlia i tornen amb un disc anomenat Beggar's Banquet, que també tenia el seu costat fosc, que era La simpatia pel diable. For the Devil,
Què diu ara? Sí, bueno,
això és molt gran.
Tot donat en la tabarra. Déu amb les misses i aquestes coses, i que parlem de Déu i paraula de Déu. En canvi, el dimoni, saps?
És que en aquesta cançó...
No, el dimoni...
Està allà del baix i...
No, que té misses negres, també. Eh?
Ah, sí? També convoquen coses?
Sí, fan misses negres.
Aniré.
Sap què passa? Que en aquesta cançó converteixen a la figura del dimoni amb un ésser... allò que els hi cau una mica bé,
bueno,
perquè
a mi també.
La composen, sí. Es representa com un ésser sofisticat, amb bon gust, sociable,
bon rotllo,
que es va presentant en primera persona al llarg de la lletra,
ja
i ell va explicant...
Ja s'ho trobarà quan vagi que em vagi.
No, bueno, sí, parla que s'ha fet mala fama, però no és tant.
No.
Va explicant que porta aquí doncs, des dels inicis, que ha vist com crucifixaven Jesucrist, la Revolució Russa, la Segona Guerra Mundial, tots els esdeveniments històrics. És una cançó que està inspirada en una novel·la russa que es deia The Master and Margarita de Mikhail Bulgakov, que es va convertir en un llibre com de referència entre els intel·lectuals occidentals, una mica modernets i joves, no? I en aquesta, bé, i va ser Marianne Faithfull, que va ser la cantant Marianne Faithfull, en aleshores parella de Mick Jagger, que li va recomanar aquest llibre, i es va llegir aquest llibre i va inspirar-se per fer, doncs, aquesta cançó Sympathy for the Devil. En aquest moment hi ha canvis importants a la formació. Brian Jones acaba sent expulsat del grup per motius d'ego, perquè a més doncs, tenia greus problemes de drogadicció. Les relacions entre ells començaven a anar en decadència, i el substitueix Mick Taylor. Però Brian Jones mor només 3 setmanes després que el substituís Mick Taylor.
Fixa't.
I només un dia després de la seva mort, amb Mick Taylor ja a les seves files, que també només un dia després de la seva mort publica un altre tema, una mica de falta de sensibilitat, si més no, eh? Però publiquen un altre senzill icònic que enceta aquesta nova etapa, que es deia Honky Tonk Woman.
Ell encara de cos present,
això és molt de Mick Jagger i dels Stones, eh?
Sí, sí, van tirar pel dret.
Vull dir que no és la primera vegada que tenen un fet que en principi dius ara guardaran un fet luctuós, sí. I ells tiren milles i sequeixen, no tenen cap mena de pressa.
Absolutament. La cançó torna a tenir, doncs, aires sexistes, al·lusions al sexe, a les drogues, però d'aquesta manera ambigua, per evitar la censura, doncs, a les ràdios i a les televisions. Un cop arriben als anys 70, ells mateixos s'autoproclamen la banda de rock and roll més gran del món. Ningú no diu res, perquè era així, textualment, i la seva música continua donant a parlar, i un dels temes més polèmics d'aquesta etapa és Brown Sugar, inclòs dins el disc Sticky Fingers.
Això del xuguer, això és la coca fina.
La cocaïna.
Ara li confirmarà, això és cert. Amb el seminari li confirmarà.
Que jo una miqueta d'inglès sé, quatre paraules.
La cocaïna.
Fa referència a una dona, que era una dona negra, però també barreja... És que és un mix de coses estranyes, la lletra d'aquesta cançó. Barreja de sexe, de drogues, de racisme, d'esclavitud. I actualment, només dir-vos que van deixar de tocar aquesta cançó en directe, perquè ni ells mateixos ja la veien per al segle XXI, però bé, dins d'aquest disc, Sticky Fingers també es va incloure en contraposició als temes més polèmics i tèrbols una de les millors balades del grup, que és aquesta Wild Horses. Passos de fer els temes més rockers i més durs i foscos, però de l'altra banda, doncs, també arribaven a gran part del públic amb les seves balades, com també, ja que estem en balades, arriba el 73, una de les seves cançons més fràgils, per dir-ho així, i de més repercussió, també. La recordareu, Angie? Angie. Angie. You can't say we never try. Va ser una època...
Ara haurien de dedicar amb aquell que van fer fora, Enza, quan li diu Enza...
Ah, diu Angie.
Enza, i dir amb aquell que...
Enza no, Angie.
Angie, com Angie Calderà.
Va ser una època...
No, que diu Enza i... No,
silenci.
En què ja es parla de dissolució. Va ser una etapa molt inestable, una muntanya russa d'èxits, crítiques i conflictes interns, tots també, no tots, però molts d'ells provocats per la drogadicció de Keith Richards. No els hi sortien tantes gires, i bé, doncs, se'ls va començar...
Bueno, escolta, senyor Requesens, està clar que és una banda que ha tingut relació amb les drogues. És que, ja, és que ho portem dins des que hem començat amb Montserrat.
És que...
I ho ha repetit 34 vegades.
És que amb aquesta banda com un narcopís.
Ja, home, que no podrà arribar al moment del Cocotero, que és que m'agrada a mi quan cau el Cocotero.
No els vaig poder anar a veure jo aquell any a la gira perquè tenia entrades i tot per culpa del Cocotero. Però, malgrat contra tot pronòstic, revifen No sé com ho fan, però llencen Tatuyu, com sempre, sí, sí, que inclou un altre dels seus temes més recordats. Va ser com una renaixença, però temporal, perquè durant tota la dècada dels anys 80 ja no van tenir cap altre tema amb un rendiment comercial similar. Això va ser el 81, i els rumors de separació doncs anaven i venien tota la dècada, i el que va passar va ser que al final Mick Jagger i Keith Richards se'n van junts a Barbados per decidir què passa amb el grup. En Keith Richards li diu a la seva dona: me'n vaig a Barbados, no sé si tornaré d'aquí a 2 dies o d'aquí a 15 dies, depèn de si ens barallem com el gat i el gos o si parlem per tornar amb el grup. Va sortir la segona opció, diguem-ne, d'aquesta reunió, d'aquestes minivacances, superen la crisi, tornen a l'estudi i tornen a fer gires mundials, i és el que estan fent des dels anys 90, sobretot.
Els havien convenit uns quants de calent.
Vostè creu que els Stones estan necessitats de quartos? Vostè creu que els Stones necessiten quartos?
Només et dic una cosa, la Mar, com més té, més brama.
Se n'han gastat molts, també.
Els diners, crida de més diners.
Ara,
un diner, crida de diners.
Sí, una cosa, a veure...
Digue-ho, Toni, ho he dit.
Clar. Però un moment, perdoni.
No sé qui cridava, no
recordo. A veure, una cosa és el que diu el senyor Virgili i vostè era el diner, o sigui, aquí, si ens posem a dir frases fetes, doncs miri, sí.
I els que aviam, si estan fetes, jo no les he fet.
Sí, home, però és que ell parla...
Aquesta frase estava feta.
Sí, però vostè parla del Mar Brama o no sé què, i vostè em surt el diner cridant.
La Mar, és que no, la Mar, com més té, més Brama. Clar, vol dir, com sí, més no té, més te gastes.
A veure, i els que es droguen, primer els hi regalen.
Bueno, home, escolti,
però després ho han de pagar i acaben robant.
Resumint molt,
silencio.
Acaben robant i tots morts i cagats. I no es miren al mirall i no es reconeixen.
Us diré una frase que va dir Mick Jagger en una entrevista. Va dir: jo no sóc un home de negocis. Qui? Jo, a Mick Jagger, va dir: no sóc un home de negocis. A mi, quan se m'acaben els diners, ve algú i em diu: ei, que n'has de fer més.
Doncs
llavors, fa una gira. Llavors, què passa? Doncs que des dels anys 90 sí, no estan fent àlbums, perquè mireu, 11 àlbums als 60, 6 àlbums als 70, va de baixada això, 5 àlbums als 80, 2 àlbums als 90, veus? Un al 2005, un al 2016 i un al 2023.
Però potser també Mick Jagger, clar, cada cop té més edat, ja li queda menys temps per gastar-se tota la pasta que guanya.
També és veritat, però no para de fer gires. Un imperi comercial, clar, la gira des dels anys 90.
Que ingressa fent gires.
Home, i clar,
que
majoritàriament...
Que és on fan la pasta. La pasta...
Sí, i amb els royalties de tots els èxits que tenen. Que tenen.
Entre els royalties i la pasta de les gires, que són milions i milions de dòlars en aquest cas, doncs clar.
Però a nivell d'èxit comercial de single d'èxit, només va quedar una cançó des dels anys 90, des del meu punt de vista, fins avui dia, que va ser aquesta Anniversary My Baby.
Fixa que estan xupats i d'allò que si jo va explicar al fill de la Ruscalladó, Balan, que va fer un llibre de les drogues. I ho explicava, només pensava en les drogues.
Per què té veure?
I aquests només pensen en això.
Hòstia, de veritat.
Ai, de veritat. Està barrejant.
Pensen en les drogues.
Estem parlant dels Rolling Stones.
Tot és... Tot és
ja ho ha dit.
I llavors van cagats i no se n'adonen i es pitxen a sobre.
Però què?
I pugen al metro i llavors... Llavors hi ha una catipella.
Però els escenaris surten cagats.
Sí, sí, per això van amb pantalons negres.
No han sortit així.
Perquè si vas pixat amb un pantaló negre no es veu.
No sabia que cantaven cagats.
Va, per favor.
Res no es pot avançar.
Què va passar amb els Cocoteros? Aquesta illa de Barbados.
No, els Cocoteros l'any de Barbados. Va ser, ara no recordo l'any, però va ser principis dels 2000. Tenia entrades que em van regalar els meus tiets per anar a veure els Rolling Stones. Va caure del Cocotero, va suspendre la gira i ens vam quedar tots amb les ganes d'anar.
Va agafar un patatús i va dir: ah, que no tens collons de dir que has caigut d'un Cocotero. Ah, que sí? I els va tenir.
Jo crec que van una mica per aquí.
Bueno, aquest últim disc que estem escoltant és l'últim, no?
No, aquesta cançó és la cançó de més èxit comercial, diguem-ne, d'aquesta última etapa dels anys 90, en què es dediquen sobretot a fer gires. Sí que és veritat que han tingut cançons que han sonat a la ràdio, que han estat molt bé, però a nivell d'èxit a països, a diferents països, doncs aquesta n'hi pareixi mai
bé. Aquesta la millor,
Sí, per què?
M'agrada, aquesta. Everybody, my baby. Hòstia, que és bona aquesta.
No, és que en cap moment Mick Jagger fa...
Però jo ho afegeixo. Em requiro.
Té una gràcia imita.
Sí, innata, innata.
Ho toca molt bé.
I Keith Richards va caure l'any 2006 de l'arbre, Veus? 2006. Va haver-ho parar.
Es posaven sang de nen per netejar la droga. Agafaven els nens, donaven sang.
Es veu que Mick Jagger porta fa dècades un entrenador que el porta recte.
Quina edat té Mick Jagger ara?
81.
És que, a veure, 81 anys, jo l'he vist sobre l'escenari, em fa... Escolta, ni jo, amb l'edat que tinc, li arribo a la sola, no a la sola, ni a la punta, a la sabana.
I explica-lo que t'expresso, també.
Que fa natació, que fa kickboxing...
80 anys té, 80.
Explica-lo que t'expresso.
Quimioteràpia, quimioteràpia.
No, dissimulis, no.
No, sí, sí, m'he après això.
Fumant i...
Per tant, excel·lent notícia, la tornada dels Stones. I, per cert, qui ha cancel·lat gira... que ens ha deixat una mica... Bueno,
qui?
Bueno, a mi, d'una manera, estic tranquil com d'altres, però els grans fans que no poden estar sense Bruce Springsteen...
Ai, sí, que...
Cancel·lat gira i ara mateix...
Bueno, Naul serà pèptica, sembla que ha dit.
No sé, però ha estat una de les males notícies pels seguidors. Sí,
però esta Manel Fuente que lo matei...
Igual. Montse Vidal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Explica-lo que et drogues.
No, dic, d'aquí 3 minuts ja hi afegim temps, fem el temps afegit i ho fem amb Vicente Cid de Portes. Avui sí?
Vicente Cid de Portes? Avui sí? Obrir telèfons, 902-4400.
No, ja per començar diu malament el telèfon.
Diu malament.
Truqueu i dieu, què us sembla el Barça? Què? Com ho veus?
Bueno, avui per començar, només ja arrenquem amb una pregunta, que és la següent. Aquí creieu que ha de perjudicar el Barça perquè coincideix amb dates, ara que parlàvem de concerts, coincideix amb dates amb els fans, partit a l'Estadi Olímpic.
Sí.
Partit divendres a les 9 i coincideix amb el concert de Joaquín Sabina. Oh! Però, si es trasllada aquest partit, que és el que vol demanar el Futbol Club Barcelona dissabte, a les 9 de la nit, es torna a repetir la coincidència, no amb Joaquín Sabina, sinó amb Hombres G. I d'aquí nosaltres us traslladem la pregunta: qui creieu que ha de perjudicar el Barça? Els fans de Sabina o els fans d'Hombres G? A banda que al Camp Nou, a l'Estadi Olímpic, on juga el Barça, no hi pots pujar amb automòbil privat. Però, en canvi, els que van als concerts de Sabina, Hombres G i la resta, sí que ho poden fer.
Sí.
En parlem d'aquí... Per què? En parlem d'aquí...
Per què?
He dit que en parlem d'aquí 3 minuts.
Drogues,
Versió RAC 1.
Aquest estiu et mereixes un somriure ben refrescant. Per això, quan tothom se'n va, a les clíniques dentals d'instituts odontològics no tanquem. I t'oferim un descompte del 20% en tots els tractaments. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Tu continues preparant la tornada. Nosaltres seguim amb noves ofertes al Black to School de MediaMark. Aprofita la tornada a l'escola preus de Black Friday i comença el curs nou amb tecnologia nova. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. 6 ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Base de patates, el peix acabat de pescar i un suau allioli.
Els vells pescadors, a bord de la barca, feien el plat que ha esdevingut el més conegut de Tossa de Mar, el Simitomba.
Vine a Tossa de Mar del 2 al 17 de setembre i gaudeix de la cuina del Simitomba. Més informació a visittossa.com.
Ah, i ara aparca més fàcilment a les entrades de la vila.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental. En tranquil·litat. En silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 7 del vespre. Abans de res, Edgar Fornós, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Intensa, intensa.
Amb el teu permís, he avançat la pregunta a Twitter relacionada amb... Ara ja és qüestió d'anar a putejar, perdona l'expressió. A qui creieu que ha de perjudicar el Barça? Sí, el Barça ha de perjudicar els fans de Sabina? Perquè coincidència dia 29, Sabina amb el Barça a les 9 de la nit...
Pau Sant Jordi, Estadi Olímpic de Montjuïc.
Per tant, hi haurà, tot i que l'Ajuntament sempre diu que no, després de l'experiència que vaig viure, per exemple, amb Harry Styles, va ser un col·lapse absolut. I hi ha una segona possibilitat, que és perjudicar a Hombres G. Per què?
Perquè si la Lliga decideix canviar l'horari del Barça perquè no coincideixi amb Sabina i, per tant, no hi hagi un caos a la ciutat brutal, una opció que pren força és que el Barça passi a jugar en comptes de divendres a dissabte, dia 30. Què passa el dissabte, dia 30, a les 9 de la nit? Que arriben els Hombres G.
També a les 9 de la nit?
També. Per tant, les opcions de poder canviar aquest partit es complica, o bé per uns o bé pels altres. Clar, hi ha gent que en principi ni li va ni li ve, perquè no és ni del Barça ni de la música, però aquí tenim una persona, un estimat redactor d'esports, que és el Dani López, que està patint perquè si realment la Lliga recapacita i canvia el partit de divendres a dissabte, que és possible que ho pugui fer...
Sí, però recapacita, però el problema és el mateix. Joaquín Sabina o los Hombres G.
Clar.
Passa que d'Hombres G...
I aquí tenim el Dami, que és fan d'Hombres G, i jo no sé si està preparat per assumir que la Lliga perjudiqui a Hombres G en comptes de Sabina. Dami, què tal? Bona tarda.
Què tal? Això de... los Hombres G en tot...
Hombres, però com són?
Hombres G.
Ah, los hombres no. Hombres.
No.
Hombres G. Hombres G. Qui vas tu al concert o no?
No hi puc anar, però... O sigui, jo hi hagués volgut anar, però clar, aquest concert va sortir... Es va anunciar més de gener, febrer. Mm. Aleshores, jo sabia que era el cap de setmana a setembre, però jo no sabia on jugaria el Madrid. Mm. Jo estic afectat el cap de setmana pels partits del Madrid. Okay. Resulta que tinc tan mala sort que quan surt el calendari jugo contra el Girona, que és un partit que fa el Miquel Agut. O sigui, hagués pogut anar perfectament.
Oh.
Si el concert d'Hombres G sortís d'ara per l'abril, jo miro el calendari i més o menys puc intuir si puc anar o no. I ara queden entrades, sí, però són d'aquestes que tu entres a Ticketmaster i et diu queda un 1%, però són les entrades caríssimes.
Mm. Caríssim.
Ja és una fortuna, no?
Mm. O les de pista, que segons com tampoc veuen un concert tan llarg.
Les de pista,
ara
allò, sí, la batalla.
Anar el primer a fer allò... càmping,
Per tant, a la pregunta que hem fet als oients, aquí creieu que qui ha de perjudicar el Barça? Si els fans de Sabina o els d'Hombres G?
Hi ha un clar guanyador. Però clar, eh?
Home, ja m'imagino qui
és.
Pues a Sabrina, que és un nyorco anticatalà.
Ah, sí?
Joaquín Sabina, els ullets...
Que es foti.
Sabina, un 73,8% dels
ullets. A veure, cobrirem línies en Madrid. Joaquín Sabina, bona tarda.
Buenas tardes.
A veure, un momento que abrimos el micro.
Ahora
sí.
De toda forma, tampoco, porque canto el 29 y después de lo de María Teresa Campos y María Jiménez, vamos a poner en cuarentena mi actuación.
Hombre, pero a ver, un segundo, un moment, que jo a veure, Joaquín, que no, jo tinc entrades per venir-te a veure, perquè a veure, sempre, jo vaig al darrerament a concerts... No, vaig a concerts que no saps si serà l'últim. Darrerament jo tinc un catàleg, Rafael, estic fent un catàleg de possibles darrers, últim concert de l'artista, i jo vaig al de Sabina per veure's.
No, i mira que tengo dinero, pero aún así no sé si voy a llegar a final de mes.
Sí, te pasa un poco como los Stones, que tampoc saben si arribaran o no.
Estamos ahí, a ver quién
pero
llega.
Pero fíjate que la gente no,
mal, Joaquín,
la gente prefieren que
bueno,
que te puteen a ti.
Toni, no el deixis sense actuació, que la Roig que li deu Hisenda, té que fer moltes
Paco,
actuacions.
Paco Pantarré, bona tarda.
Bona tarda,
Paco Aguilar, un dels tertulians habituals del programa. És cert, el Sabina deu pasta, ara
sí, té que fer moltes actuacions.
Tenemos que tocar, así que...
¿Cuánto debes? Estás en 2-3 millones d'euros.
Sí, estaba por ahí, 2,5 milions, la verdad.
Però després de les últimes declaracions que va fer, sembla que s'ha reduït el deute, eh?
Ah, sí? T'ho han arreglat.
Sí, bueno, hemos hablado con Hacienda, nos hemos tomado unos whiskies, y bueno, ya sabéis que estas cosas...
Per tant, Sabina és el divendres, dissabte és els Hombres G. Per Sabina no hi ha entrades, però Hombres G, de moment, dius que n'hi ha unes quantes.
Sí, però les cases...
Bueno, a tot això...
Són bastant merengones, també.
Però el Dami parla amb el teva, jo arregla ràpid.
Això, parlem amb president, no hi ha problema.
Sí, clar, però no sé si es pot canviar així fàcilment un partit de divendres a dissabte.
Mira, el primer que ha de passar és que el club interessat ho demani, cosa que em sembla que encara...
Sí, el Barça dic que ho demanarà.
Però de moment encara no ho ha fet, i a la Lliga són tan tècnics que diuen, encara que el Barça dic que ho demanarà, com que encara no ens ha arribat cap petició, no hi ha cas.
Segurament, si en comptes d'un Barça-Sevilla fos un Barça-Atlètic de Madrid, Sabina hi hagués posat una miqueta...
Hubiese pedido entradas, también, para ir con Leiva.
Hi ha una variable que no esteu tenint en compte, molt important, eh?
Sí.
Hi ha una variable que és que l'animació a l'estadi de Montjuïc no està sent ni serà del Camp Nou, per tant hem de mesurar quin grup ens interessa més perquè hi hagi més ambient al partit del Barça. És a dir, clar, jo crec que a Hombres G hi haurà més caliu, hi haurà més soroll, hi haurà més ambient, aleshores el Sevilla se sentirà sobre la gespa com una mica més acollonits, no? Entre cometes, en canvi, el Sabina és una mica més tot tranquil·let, no? Més suau.
Clar, sí, però hi ha molta gent que vol veure...
Vols dir que a l'estadi de Montjuïc ja hi has estat tu? Ja has estat, ja
jo encara no, perquè
clar, partit,
jo
en dos partits. Paco, hi has estat? I ja caliu de... Ja, és com el Camp Nou? És
que va, si hi ha més ambient a la festa de súpers que no pas els partits del Barça allà a Montjuïc.
Doncs sí que la cosa...
A mi m'han dit que encara ens queda molt per...
Vols dir que es pot produir el moment de que Sabina està actuant i se senti més a Sabina al Palau Sant Jordi que no a l'estadi a l'equip que està jugant amb el Barça.
Mira, més detalls que podem explicar a aquesta hora des de la redacció d'Esports Ràpid. El Barça demanarà a la Lliga, a Tebas, jugar contra el Sevilla dissabte 30 de setembre a les 2.
A les 2
de la tarda?
Sí, sí. Ja t'he dit jo.
Pels asiàtics.
President Tebas.
Pels asiàtics.
Ah, bueno.
Bueno, però a les 2 de la tarda no molestes a ningú.
Clar, pels asiàtics i pels amants d'Hombres G.
No hi ha festa als súpers aquell cap de setmana?
No, perquè
tots l'hora, eh?
A les dues, es demanarà a les dues.
I així doncs s'evita la coincidència amb Joaquín Sabina.
Bueno, i més barato que no s'encendre el llum. Sincerament, amb el poc ambient que hi ha a Montjuïc, col·locar-lo un dissabte a les 2 del migdia, allò pot ser com el que hi ha al costat, que és el cementiri. Home. Però vaja.
Volem veure Sergio Ramos.
Bueno, el que sí que s'evita, si aquesta proposta tira endavant, que seria el Barça jugant contra el
Sevilla. El dia 30 a les 2 del migdia.
El que sí que s'evita és la coincidència del concert Sabina o Hombres G, perquè aquí hi ha una qüestió que l'Ajuntament de Barcelona no ha resolt. Li hem preguntat aquest matí al Món Arracú, el regidor d'Esports, David Escudé, li han preguntat sobre aquesta coincidència. Ha dit això al respecte.
L'operatiu d'una situació així, tant per part del Barça com per part de Barcelona Serveis Municipals, que és el gestor, com per part de Guàrdia Urbana, durant més d'un any s'ha anat preparant a possibles contingències d'aquest tipus. Evidentment, és una complicació més, però bueno, aquesta ciutat jo crec que està més que preparada.
Bueno, dic-li al senyor Escudé que no està preparada, almenys a l'experiència que vaig viure amb Harry Styles. Però dit això, clar, aquí hi ha un component que no hem tractat, que és el soci i aficionat del Barça no se'l permet anar amb cotxe privat.
Correcte.
Cosa que té molt emprenyat el Josep Maria Minguella.
No es pot anar enlloc, Paco. T'ho explica'l, sí, perquè és que jo... Aquí
no poden accedir amb cotxe privat.
No, quan a més molts socis, molt de temps els ha costat un calarot tindre un pàrquing pel Barça.
I no poden accedir.
I ara sí.
Però en canvi...
Ara veurem el mixte, no?
Clar, en canvi, quan vas al concert, per exemple, de Sabina, o Hombres G, tu pots accedir amb cotxe privat. Sí, si vas amb cotxe privat. Sí. Per tant, clar, aquí una altra de les qüestions que queden per resoldre per part de l'Ajuntament, que els hem preguntat i ens han dit que queden 3 setmanes i que no cal que anem tan de ràpid, que així després m'explico moltes de les coses que passen, és que això ja ho resoldran en el seu moment. És a dir, els del concert del Sabina o Hombres G podrien accedir a la muntanya de Montjuïc amb cotxe, el concert del Palau Sant Jordi, que és a tocar de l'estadi Olímpic, i els que van a veure el Barça han de pujar a peu. A veure com separes, com fas la separació entre uns i altres.
Si para l'Urbano, que tinc de fer...
Puges al concert, deixes el cotxe i després vas a veure el
futbol. La clau crec que l'apuntava l'Àngel fora de micròfon, i és que aquí seria tenir una fantàstica parella, amic, amiga, el que sigui, que un vagi al concert de Sabina i l'altre vagi a Montjuïc. Per tant, podeu pujar els dos amb cotxe i després ja us separeu.
Com els vendo boli, no?, per la final de la Champions, doncs sí. Pues ara fas això, vendo boli i entrada del concert de Sabina per ir al Montjuïc.
Hola, amigos, soy el salón del gremio de bebida de calle.
Así nosotros... que esteu allà a la muntanya de Montjuïc.
Estamos, amigos, siempre
vendiendo sempre...
cerveza con la Fanta Guavier, cerveza con la Fanta Guavier. Nosotros no queremos cotxe arriba a muntanya. Nosotros cuando juega Barça mucho mejor, amigo, que gente haga esfuerzo sube andando, ¿eh? Gente sube cansada, gente sube con sed. Nosotros tenemos cerveza fresquita, bien, amigo, ¿eh? De nevera. Mucho negocio cuando Barça juega y gente sube con calor.
Es tracta que pugin a peu, que es tracta que pugin
cansado,
a peu.
Que lleguen ahogados, seco.
Y que las escalas no funcionen.
Eso es muy buen señal. Nosotros petamos botón de parada de
emergencia. Las tranqueo y
botón de parada y se para escalar y tiene que subir andando. Tú quieres cerveza fría, nosotros tenemos cerveza
fría. Sí, sí,
fría.
No, teniu de tot, això sí que
Barça pierde, amigo, nosotros tenemos también un poco de hierba para que tú fumas, relaja y te rías mucho, amigo. Lo que tú
les teniu allà les clavegueres, a més ho guardem allà al forat de la clavegueres.
Em sembla, amigo, que això serà un gag recurrent, perquè...
No, amigo, es verdad, eso es así, amigo.
No, sí que hi són, no. Escolta, i sort d'ells, que...
Cerveza con la Fanta Guavier!
Menys mal, amb aquelles bosses verdes...
Cerveza con la Fanta Guavier!
Per favor.
Cerveza con la Fanta Guavier!
A més, perdona, saps on les guarden, no?
En cloaca, sí,
amigo. La clavaguera, que al costat de casa meva ho veig, que les que llavors tenen allà al dipòsit.
Realment, després, allò que fem de netejar un paperet...
No, dic això... Cerveza con la Fanta Guavier!
No, tranquil, anem bé.
Un euro, para ti, amigo, un euro.
Sí, luego ya no soy...
Anava a dir que avui parlem d'aquest tema, de la confusió que pot haver amb concerts i amb espectacles tant al Palau Sant Jordi com a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb coincidència. Aviso a una cosa. Dia 28 d'octubre, 7 de la tarda, Miguel Ríos...